Hola, què tal, amiguets?
Hola.
Hola. Ai,
un respon, l'altre no, està tuitejant.
Estic acabant els deures.
Ah, vale, vale.
Jo he vingut, que consti que jo he vingut tuitejat, eh?
Ah, vale, si vens tuitejat a casa ja és això. Ja està bé. Benvinguts a l'hora del cafè cigarro. Aquesta passada setmana ens vam llevar amb la trista notícia de la mort de Paco de Lucía.
Ai, sí.
Sí, oi?
Aquesta va m'ha fet mal, aquesta.
Sí, sí, sí. Mira,
que es mori qui vulgui, eh? Però...
de... sí. Sí. Sí, és que, aviam, després de tants homenatges i antihomenatges de tota mena vistos per les xarxes,
ai, sí,
el vídeo...
autor de Entre dos aguas i tan poques
i altres. Entre dos aguas i et al. Doncs després de tants antihomenatges i homenatges vistos per les xarxes dels mitjans, una de les conseqüències inevitables va ser que Televisió Espanyola tornés a emetre dissabte al vespre la pel·li Camarón, deixant de banda la qualitat fílmica de la pel·li, la feina feta per Jaime Chavarri dirigint. A mi em sorgeix un dubte. Hi ha moltes escenes que, no sé si és voluntària o involuntàriament, semblen gags de Muchachada de Nui.
Una mica, i les perruques.
Sí.
Les perruques es veuen una mica dissecades.
És que sembla una mica allò que Duc, de cop i volta girarà i faran allò de ojete amb bocoder o alguna cosa així, perquè, no sé, hi ha moments que no són gaire creïbles. La pel·li l'heu vista?
Sí, sí, jo sí que l'he vist. Tinc la desgràcia.
Desgràcia. Sí,
no he vist ni aquesta ni les que va fer el Serrat quan era jove.
Home, les pel·lis del Serrat han de ser un gran quei i s'han de recuperar, eh?
En canvi, sí que vaig veure Bota a Gundi Salvo.
Bota a Gundi Salvo.
Sí, quan la van estrenar.
Ens has de donar més referències,
sí,
d'això.
Sí, no, bé, és una pel·lícula amb tones de caspa.
Oh, per favor.
Més, i,
ah, doncs mira.
I la Yolanda Ríos fent un striptease, sí.
Yolanda Ríos fent un striptease.
Sí, 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 sí.
Jo ets
sí.
A dir que vaig veure el cartell, però no sé qui és Yolanda Ríos.
Yolanda Ríos era una hostessa de l'1-2-3, Responda Otra Vez.
Mare meva.
La nostra audiència s'està perdent molt, ara.
Veure-la, sí, esclar. Sí, sí, ara passem a la ràdio galena, diguéssim. Això s'entén
amb
làmpades.
Jo aquella època veia Televisió Espanyola més que res perquè no n'hi havia d'altres.
Clar,
doncs com que ara havia d'altres, no vaig veure aquesta...
Què vas veure ahir la nit? Això no es preguntava.
No. Ja era directament. Vas veure el Raúl Sender? El vas veure, sí, eh? Sí. Amb tots vosaltres, emetent en rigorós directe des d'Ateneu del club.com/ràdio i en rigorós diferit des del 107.4 de l'FM a la veu de Sant Joan, un home que creu que el cinema no és el mateix des que es va morir Antonio Zores. Àlex Santaló.
S'ha mort Antonio Zores?
Jo crec que sí, no?
Sí, jo també m'he quedat...
Jo crec que sí, home.
Bueno, però a veure, qui queda?
Qui queda? La filla, l'Emma Zores.
I Guillermo Summers.
I l'altre, i el d'allò va sortir l'altre dia a la que s'avecina, l'Esteso. Fernando Esteso,
sí,
fent d'ell mateix.
Està molt bé, eh?
Sí, sí, sí. Està molt sanot.
Està molt sencer.
Em sembla que va anunciar que anava a un programa quan anava amb un altre, alguna cosa d'aquestes.
Ah, ja pot ser.
Sí, sí.
Ja
he vist molt fi, eh?
Sí, ja.
Molt refet de lo seu.
Sí. Molt refetet.
Quan li toca subtitular algun bodrio, s'encén una pipa i posa a treballar el seu fill. Amadeu Brugués.
Molt bona tarda.
Avui un home que ha inaugurat, entre altres coses, Televisió de Cardedeu i el Mobile World Congress, Albert Cuesta.
Bona tarda, tinguin.
I un servidor que us parla i doble oficial a Espanya de Mister Tortitas, David Guerra. Sense més dilacions, comencem aquests 55 minuts de fallos de rècord, salts d'eix i escenes d'acció cutre en aquesta Season 4, Episode 20 de Cafè i Cigarro.
Bé, bé, bé.
Una petició,
això
també?
Petició?
No, això és la cançó que ha guanyat l'Òscar de millor cançó.
Què dius ara?
I que em fa molta il·lusió, perquè és de Frozen, que és una gran pel·lícula de Disney.
Oh!
Sí, sí, sí.
Me n'alegro, eh? No, jo me n'alegro, eh?
Que també ha guanyat l'Òscar de millor pel·lícula d'animació.
Oh! Que bonic, sí, sí, que bonic.
Sí. La primera princesa Disney mutant. Sí.
En parlarem. Ara que parlàvem de fallos de rècord, em ve al cap que avui comencem el programa amb les seccions una mica alterades. Però per què us preguntareu?
Per què?
Així m'agrada, interactuant. Doncs perquè la passada nit de diumenge es van entregar els premis amb nom d'home i on uns homes i dones amb molt de botox i dentadures perfectes van recollir unes estatuetes d'un senyor amb pilotes que no té ni penis, ni orelles, ni raja del cul. Efectivament, amics, la nit els
Oscars... Silver Surfers,
però daurats. És una mica una aberració cromàtica.
Els Golden Surfers.
Els Golden Surfer Awards. Sí, sí, efectivament, amics, la nit dels Oscars ens explicaran exclusiva el nostre amic Àlex Santaló. Que raro, aquesta
sintonia. Tinc la sensació que s'acabi ja el programa.
Vinga, adéu, gràcies.
No, però avui mirarem de fer-ho una mica més a temps, perquè bé, és això, no? S'han donat els Oscars i tenim doncs, dues pel·lis que tothom està d'acord amb que són les que han sortit victorioses. La primera és 12 anys d'esclavitud, que ha guanyat l'Òscar a millor pel·lícula. També ha guanyat la millor actriu secundària per Lupita Nyong'o, que és una combinació estranya. Avui he vist que era de família keniata, però nascuda a Mèxic. Això explica el Lupita i el Nyong'o.
El Nyong'o, no? Vale, sí. Vale. Fantàstic.
Nyong'o amb mo apòstrof com en Kono. El...
Com la Vicenta. Com la nostra Vicenta.
La Vicenta, això mateix.
Mare meva.
I també ha guanyat el de guió adaptat, perquè el guió està basat en una novel·la, que si és tan avorrida com la pel·lícula, no la recomano a ningú.
Tu l'has vist com a bestseller? Tu l'has vist al costat del Código da Vinci? Ai que no?
No.
Que no? Doncs ja està. Ja
per què serà, no?
Per què serà, no?
Bé, la pel·lícula en si la vaig tenir la dissort de veure-la aquest dissabte. Ho dic perquè...
Però era pirates, vespre, era hora de o...
No, no, al cinema, al cinema, cinema. I des d'aquí vull recomanar el cinema de versió original al Balmes Multicines,
sí?
El cinema de Palacio Balanyà. Molt còmode, molt bé, cinema de versió original, on vaig tenir la sort de veure 12 anys d'esclavitud, sentir 12 anys d'esclavitud i sentir la gran bellesa que la feien a la sala del costat i està també ensonoritzada amb uns pladurs que tenen que vaig poder sentir les dues pel·lícules.
Anda!
Per tant, recomano que si voleu saber com funcionen dues pel·lícules pel preu d'una, aneu aquest cinema.
Que divertit!
La pel·lícula, a veure, us la resumeixo per qui no sàpiga de què va, que si no heu sentit res aquest últim dia... És un... tracta tot el tema del problema de l'esclavitud, tot això. Un senyor del nord dels Estats Units, negre, sí, violinista, que el segresten i se l'emporten al sud, el contracten per fer d'esclau.
Ah, vale.
Per fer, i són 12 anys que s'està fent d'esclau.
Ah, bueno. Un fitxatge...
I ja està, no passa res més.
Ja està, o sigui, això és la pel·li, no?
És la pel·li.
O sigui, el títol de la pel·li, que és 12 anys d'esclavitud, això és la pel·li.
Perfecte. I crec que dura 12 anys.
No, dura 12 anys, no? Sí.
Em va fer la sensació
que
sí.
És un llarg metratge, però no tan llarg metratge.
No sé, a veure...
Doblega el temps, digues.
Dona per un 30 minuts, si vols un 60, però per fer una pel·lícula i que a més s'endugui l'Òscar de millor pel·lícula, que és, està clar que és d'aquest Òscar culpable que li donen els blancs de l'acadèmia...
Per netejar.
Per netejar consciències i quedar bé i tal. I bé, a veure, si la voleu anar a veure com per dir, mira, jo l'he vista... Endavant, però
vale.
També podeu fer un Robocop i no sé, quedar-hi igual, no? De contents.
Vale.
I... Això, escolta, això de Robocop, ahir vaig passar per davant d'un cinema, vaig veure que feien Robocop, que n'han fet una de nova.
Sí, has fet una reversió de la pel·lícula original.
De debò?
Sí, no l'he vista, per sort.
Però
és, sense, segons tinc entès, amb efectes especials més macos, sense sentit de l'humor, sense sang i mutilacions, sense la violència gratuïta de la primera... Vull dir, li han tret tota la gràcia.
Ja.
Per tant, des d'aquí ja sabeu que som molt partidaris. Som molt fans de Verhoeven i la seva obra, per tant, és la que heu de veure. I l'altra guanyadora de la nit, doncs, és Gravity, que s'ha endut 7 guardons, entre ells doncs, el millor director per Alfonso Cuarón, millor muntatge, millor fotografia, banda sonora i altres tècnics d'aquests que a ningú li interessen, que quan estàs veient la gala doncs aprofites per anar al vàter. Des d'aquí ja sabeu, també hem defensat molt Gravity, pel·lícula imprescindible, segurament de les nominades per mi, si no la que es mereixia el premi a millor pel·lícula, està per davant de 12 anys d'esclavitud sense cap mena de dubte. Altres premis destacats de la nit: els millors actors principal i secundari per Matthew McConaughey i Jared Leto per la mateixa pel·lícula, Dallas Buyers Club. Bé, bueno. Senyor malalt, em sembla, vull dir, el típic, un Tom Hanks.
Yeah.
Ha fet un Tom Hanks i premi al canto.
Allò que funcioni.
Sabeu,
sobre,
o segur. Malalt o retrasat és el que us donen el premi. Això tot actor ho ha de saber.
Sí, sí.
Excepte Leonardo DiCaprio, que va fer...
Que res, no?
Va fer que era Gilbert Grape i es va menjar els mocs. A la pel·lícula es veu com ho fa.
Sí, literalment.
I res, pobre, no guanya res. Sí. I millor actriu per Kate Blanchett, per Blue Jasmine, la pel·li de Woody Allen, per mi també bastant sobrevalorada, però el paper estava
ja
fet... Estava fet encara... No, perdona, si som molt fan de Woody Allen, però aquesta precisament no li trobo el què. I un paper que sí, que estava fet a mida per guanyar l'Oscar, i l'actriu secundària, com he dit abans, Lupita Nyong'o, pels 12 anys. També han guanyat Frozen, millor pel·li d'animació i millor cançó, ja l'hem recomanat molts cops. Primera pel·li de Disney amb princeses mutants, amb prínceps que... Bé, no farem spoilers, Però per fi les noies tenen el protagonisme que es mereixen a les pel·lícules de dibuixos animats.
Vale,
no
vale.
Són les princeses florero.
Important.
Important, important. I la millor pel·lícula de parla no anglesa, La gran belleza, que es veu que si la pel·lícula està feta en un altre idioma que no sigui l'anglès, no...
Van a part.
No pot ser tan bona, no sé. Ah, no
home,
sé
si l'entenen els hispanos, suposo que la tenen en una categoria a part, no?
Sí, això mateix. Les grans perdedores de la nit, Her, que només ha guanyat el premi a millor guió original, i jo, que vos que us dic, la vaig veure l'altre dia i la vaig disfrutar moltíssim. Uh-huh. Per si no l'heu vist, és aquesta pel·lícula on en Joaquin Phoenix s'enamora del MacOS 14.
El sistema operatiu d'Apple. El
sistema operatiu.
S'enamora de Siri, però aquest nom es diu Samantha.
Sí, de Siri passa a Sam i té la veu de, clar, de Scarlett Johansson, que té aquesta veu de pòlips. Que la sap.
La
sap.
Vida al quadre és una mica...
Sí, vida al quadreja, però que, clar, la veritat és que quan veure... es vol posar sensual ho fa molt bé.
La vas veure en versió original? O sigui, sí, vas sentir l'Scarlett Johansson o la dobladora?
Sí. Perquè, no, clar, no, versió original sempre.
El que és molt divertit és que la versió doblada la parla una altra senyora, però el cartell continua sortint l'Scarlett Johansson.
Sí, sí. Bé, però això és com la voz de quan doblen pel·lícules i posen con la voz del duo Sacapuntas.
Eddie Murphy, sí.
Clar, ah, l'original no... és Scarlett Johansson i aquí la fa Ángel Garó. Sí, no és el mateix.
No, sí,
no ben bé.
El nom de la persona, us trobaré el nom de la dobladora d'espanyol, eh?
Mira, mentre
us ho dic ara,
la Florinda Chico.
Ara quedarem bé. Ves que no sigui el porter d'aquí no hi que viva que ho fa tot.
Sí, no.
Doncs, des d'aquí, hòstia, recomanem Her perquè com a mínim et planteja un debat de la solitud amb la que s'està tornant aquesta societat de gent que viu tancada en si mateix i amb les xarxes socials i ja enamorar-te del sistema operatiu ja és l'últim.
Home, bueno, sí. Mira,
però hi ha casos,
si està ben fet...
Si està ben fet, sí, sí.
Després parlarem d'això.
Hi ha gent que es vol comprar un Ferrari, perquè Apple diu que hi posarà l'iPhone.
Sí, hi posarà cosetes.
També els hi posarem els Kia, que consti.
Sí, però la gent parla més del Ferrari. Mira.
No sé per què, deu ser això. Com són?
Home, a veure, és que si et diuen tens dos sistemes operatius, amb Scarlett Johansson o amb Vivi Anderson. Bueno, doncs és el mateix, un Kia o un Ferrari, no? També fes el que vulguis. I l'altre gran perdedor, les dues grans perdedores, sens dubte, van ser el Lobo de Wall Street, que no s'endú cap Òscar.
Massa poc.
I la gran estafa americana, que, com el seu nom indica, és això. Ja està, ja hem repassat tots els Òscars.
Home, jo a veure, la de Llops, el Llop de Wall Street, trobo que és flagrant. Una pel·lícula que li sobren dues hores, que en una hora segurament seria molt bona, però en tres hores jo la vaig trobar insuportable.
Estou molt crítics, eh?
És que, a veure, molt bé, Gravity, molt bé, però les altres no.
Tot i el cul de la Sandra Bullock, té valor doble.
Cul galletero, molt bé.
Té un cul galletero,
molt
lleig.
Perfecte,
si tu mires Gravity i no estàs pendent de veure el cul de la Sandra Bullock. Però és un valor afegit per la pel·lícula.
No és d'astronautes i va vestida amb un vestit d'astronauta.
Sí, però que la va una mica senyideta. No va amb balenes, diguéssim.
Hi ha un moment que té calor.
Ah, va.
I es treu la roba d'astronauta, que avui sentia que un astronauta la va veure i l'únic que va criticar és que ells no porten roba interior. Porten un sistema de malles i amb connexions per dintre.
Sí,
per
surten a fer roaming.
Aquestes coses.
Bueno, hauré d'anar al cine, ja ho veig. M'han dit que és sonor i amb colors, ara.
Sí.
Oi, aquesta en 3D.
Ostres!
Sí, però muda, gairebé muda.
Sí, sí.
Oi. Bé, doncs, ho deixaríem aquí.
Vale, molt bé.
Però aneu a veure Her.
Vale.
Ei, cigarro, muñeco de barro. Després de 4 anys, l'havíem de fer.
L'altra notícia colpidora de la passada setmana ha estat la limitació al crowdfunding que ha imposat el govern espanyol. Com? És que on aneu a parar? Si és que com sou, eh? Anar pidolant per internet, intentant ser independents, amb lo maco que és anar al banc i pagar un preu sagnant d'interessos per un crèdit que et donaran després de mirar-te els genitals amb lupa per donar-te la vida i fer-te la vida impossible si no pagues a temps. Hòstia, és que no voleu que els bancs guanyin diners, eh? És que s'ho veu el llautó.
Pofi.
Comunistes!
Tercer món.
Pofi.
Ai. Déu meu, Amadeu, què tal? Perdó, pel... és que
m'ha
tocat la fibra, això.
Molt bé, jo parlaré d'un altre tema, perquè aquest del crowdfunding me l'he mirat poc, veritat, però em sembla bé que se'n parli, eh?
Sí, sí, sí.
Avui parlarem d'un personatge fascinant, sí. De tant ho fem.
Nikola Tesla.
No, fascinant d'una altra manera, diguéssim. que és el senyor Skinner.
Skinner?
Skinner.
Seymour Skinner?
No, Burrus Frederick Skinner.
Home, el nom ja t'ho diu tot, eh?
Poca broma. Un senyor nascut a Susquehanna, a Pennsylvania, l'any 4, el 1904, i va morir a Cambridge el 90. Psicòleg conductista. Per aquí potser ens entendrem més.
Uh-huh.
Va ser psicòleg, filòsof i autor. Uh-huh. No, parlem una mica d'això, de la faceta d'autor, perquè és curiosa, també. Ell va treballar la psicologia experimental i era un defensor de la via conductista. Simplificant al màxim, podríem dir que era la gran escola rival de Freud, de la psicoanàlisi, diguéssim, serien els dos grans corrents de la psicologia de la major part del segle XX, uh-huh. Freud i Skinner. Uh-huh. Skinner seria el pràctic, el pragmàtic, el reforç positiu, si fas una cosa i tens un premi, tendeixes a repetir-la, si tens un càstig, tendeixes a inhibir-ho. Simplificant molt, aniria per aquí, perquè a més hi ha diversos nivells de comportament, hi ha el que en diuen el clàssic i l'altre, és igual, tot això són romanços.
Vale.
Hem de dir que és un senyor que quan va començar a fer coses, diguéssim, ell volia ser autor de ciència-ficció.
Anda.
Va estar un any intentant-ho i ho va deixar córrer, perquè se'n va adonar que no era el seu.
Mira, com el Ron Hubbard i va muntar una secta.
Sí, s'ha de dir en favor seu que se'n va donar.
Aquí està, anava a dir, un punt positiu.
Sí, sí, tant, sí, 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 sí.
Molt ben. Home, a veure, no estem, serveixes?
Clar, estem parlant d'un senyor que quan li va fallar això, se'n va anar a Harvard a estudiar psicologia, s'hi va titular i després de voltar una mica pel món hi va tornar de professor i em sembla que va morir sent professor de Harvard.
Anda.
O sigui, seria una mica el Salamartín de la psicologia, per entendre'ns, Ojo.
Vale.
Compte, compte.
Portava americanes de colors o no?
No ho sé, però segurament és l'única cosa...
Les fotos eren en blanc i negre, no ho sabem.
Clar. Però no t'estranyi, perquè va fer coses molt rares aquest senyor. A part d'intentar escriure ciència-ficció i no sortir-se'n, va escriure un llibre relativament conegut, que és Walden 2, que és una novel·la...
Que era una seqüela. Una seqüela.
No, va escriure directament Walden 2. Hi ha un gran misteri aquí darrere que no hem aclarit per falta de temps. Ell proposa una societat absolutament racional en què tota l'educació, tota la conducta està guiada per estímuls positius, per reforçar conductes positives. Uh-huh. No hi ha càstig per les negatives, això és curiós, però el cas és que Novalat fa un plantejament de la seva psicologia força interessant. Uh-huh. Es deixa llegir força bé. Si algú té ocasió de llegir-lo, es deixa llegir força bé. El cas és que aquí es va fer un edifici, els Boigues i companyia, a Sant Just d'Esvern, que es diu Walden 7.
Anda.
Boigues o Bofill?
El fill.
No, Boigues o
Bofill? Bofill, Bofill, Bofill. Però pare. Bofill, pare.
Bofill, pare.
Sí. L'altre sí. 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 La prova és que encara és dret.
Però va fer el 7.
L'altre estava de festa.
Se'n va saltar 5.
Se'n va saltar 5.
Això és com els restaurants o Vall d'Ouro.
Sí, la franquícia.
O els Marcelinos.
No descartem,
també,
no descartem que sigui per estalviar royalties pel nom i tal. No ho sé. Però al darrere del Walden 7 hi havia un intent de materialitzar aquesta utopia, l'espai absolutament racional, donant a l'individu tot allò que necessita per ser feliç.
Oh!
De mena, diguéssim.
Que t'ho doni un arquitecte, això és maco, eh?
Sí. Home, a veure, aquest, l'amic Burrus, va escriure un altre llibre que es deia Més enllà de la llibertat i la dignitat, en què demostrava, d'acord amb els seus principis, que la llibertat i la dignitat són ficcions.
Ah.
En canvi, la felicitat no. Per tant, estaríem dient que per ell tot això era bo. Mm-hmm. Hi hauria molt a parlar, Hi ha moltes coses que després s'han qüestionat i tal, però bueno, allà està. És dels pocs grans pensadors del segle XX que no és jueu, em sembla.
Apa.
I això sol ja té la seva gràcia. Va rebre diversos premis, el Lyndon Johnson li va donar la Medalla Nacional de Ciència, després li van donar, altres premis. Però llavors, m'agradaria centrar-me en un cas molt curiós, que és un experiment que va fer que es deia la superstició del colom, que és un experiment que va fer l'any 48, uh-huh. Que són 8 coloms afamats dins del que se n'ha dit la caixa de Skinner.
Sí.
No seria la caixa de Schrödinger, aquesta, sinó la de Skinner.
Sabem que són vius.
Sí. I llavors, és una caixa que els hi dona menjar a intervals més o menys regulars, però no té res a veure amb el que facin els coloms per obtenir menjar. I va descobrir que els coloms, cada colom, segons el que hagués fet després de rebre el menjar, interpretava el mateix Colom, que allò és el que havia de fer per obtenir el menjar.
Uh-huh.
De manera que un girava amb rodó sobre si mateix, un altre picotejava una paret, un altre feia anar la pota, cadascun invocava, diguéssim, el ritual que a ell li semblava que li aconseguia el menjar. Tot i que no obtenia el menjar fins que no era l'hora, que per ells era absolutament aleatori.
Uh-huh.
Llavors, d'aquí ve una mica el desenvolupament després de les seves teories i tal.
Però abans o després del rus, aquell dels gossos? Del Pavlov?
Això és després.
Després del Pavlov.
Això és després.
Ah, sí, no era l'original, ell no. O sigui, era...
A veure, el Pavlov...
O sigui, va escriure una seqüela d'un llibre que no existia i està fent experiments, vale.
I espera que en trobarem de coses.
Val.
No, a veure, Pavlov va treballar el reflex condicionat basant-se en un reflex que ja existia. En el cas més conegut, la salivació del gos quan veu menjar.
Sí.
I llavors ell el que va fer és induir-li per associació a fer-lo salivar quan sonés una campana.
Uh-huh.
Llavors ja no li calia veure menjar si no sentia una campana per salivar. En el cas de Skinner és diferent perquè ell el que buscava era el reflex no associat amb un reflex innat. És a dir, no la salivació, sinó el fet de donar o de fer un caminar raro quan tens gana.
Uh-huh.
Una mica va per aquí. No sé, els psicòlegs amb això s'hi entenen, jo no. El cas és que, clar, ell va fer un experiment amb una caixa i al cap d'un temps, sense relació amb això,
sí.
Va tenir una criatura, una filla, Débora, suposo que era maca, i llavors ell, com que era un manetes, era, en el fons, tenia ànima d'enginyer, de bricoleo, doncs li va fer una capsa, un bressol tancat, amb tota la climatització i tal, perquè la criatura estigués el millor possible. El seu objectiu era que la nina no l'emprenyés gaire, diguéssim.
Era la primera hikikomori d'aquestes.
Sí, no ho sé.
La va tancar en una caixa i au.
No, a veure...
Li passava tranxetes.
La criatura s'hi va passar les hores que es passa una criatura amb un bressol, però en lloc d'un bressol sense més, ell li va fer un bressol condicionat.
Tancat.
A veure, el Raül es preparava els partits amb una cambra hiperbàrica, doncs una mica aniria per aquí. Llavors, clar, la gent va fer un condicionament de l'estil Pavlov molt maco, que és que van dir Skinner, més una caixa, més una filla a dintre, això vol dir que està experimentant amb la seva filla.
Oh, clar.
I va sorgir el rumor que la seva filla no va poder superar mai aquest trauma del seu pare investigant amb ella. Als 31 anys la va denunciar per maltractaments en un tribunal, va perdre el cas i es va suïcidar clavant-se un tret en una bolera de Billings, Montana. Sí. Això és molt maco.
Que sordi.
Perquè tot això és absolutament fals. La germana d'aquesta, de la Débora, la seva germana va comentar...
No sabem com es diu,
la entrevista. No ho tinc. No ho tinc, segurament no és rellevant.
Caixa.
Però va dir que la Débora és artista, viu a Anglaterra, està casada i, atenció, ha ensenyat el seu gat a tocar el piano. Que dius, vist així, l'alternativa del tret a la bolera no era potser tan dolenta.
Sí, llavors el que comentaríem seria que la quadratura del cercle seria que el gat que toca el piano és el meme aquest d'internet, del gatet que toca.
Podria ser que tinguéssim aquí l'origen. Podria ser que tots...
L'olcat.
Podria ser que tots salivéssim quan veiéssim un gat tocant el piano i no sabéssim per què. I vindria d'aquí. Però encara no hem arribat al millor.
Ai.
I haurem de passar de pressa perquè se'ns acaba el temps.
Va,
preta. El projecte Pelicà. El projecte Pelicà és un projecte fet amb coloms. Comencem bé.
Vinga.
Aquest senyor, l'Skinner, clar, havia estat jugant amb coloms i va veure que un colom, si li associava una forma amb el menjar, empaitava aquella forma, la picotejava i uh-huh. per allà pretenia obtenir menjar. Llavors el tio va pensar, clar, si aquest colom el poso dins d'una bomba, li poso una finestreta...
Que és el primer que penses, eh?
Sí.
Podrem dins
una bomba. Bueno, a veure, estaven en la Segona Guerra Mundial, eh?
Ah, però, ostres, context.
Molts temes al diari tampoc hi devia haver.
Una mica de context.
Sí. Llavors, clar, va dir, li obro una finestreta i llavors el colom, si veu un tanc, posem per cas, picotejarà damunt del tanc i aquest picotejar es pot fer servir per guiar la bomba.
Que bo.
Està bé.
El cas és que li va costar una mica, però va aconseguir finançament, va començar-hi a treballar i allò funcionava. Sí, senyors, allò funcionava molt bé.
M'encanta.
Llavors, com que algú li va dir, home, però el colom es pot distreure, i clar, ja la tenim embolicada, va dir, doncs farem un Minority Report abans la letra.
Aquí està.
I va fer un sistema amb tres coloms. I els tres coloms anaven a la una. Fascinant, semblaven la cúpula del PSC. O sigui, tots feien el mateix, tots anaven al mateix.
Com el tripartit.
Sí, No, el tripartit discutia.
No, no, perdona, no. Això és el mateix, eh?
No, 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 hi ha bon tros.
Me'ls estic imaginant com a Minority Report dins una banyereta.
Sí.
Amb aquella lleteta blanca, els tres colons estirats, les potetes plegades.
Pues no, tenien una finestrona i els hi van muntar el que seria el primer iPad de la història. És a dir, una finestra que allà on picaven hi van aplicar un sistema per saber les coordenades on havia picat i fer servir allò per guiar la bomba. I allò funcionava, ho van provar posant-los pel·lícules de reals, de diversos vehicles, i sí, sí, cada colom ensinistrat amb un tipus de vehicle funcionaven perfectament. Evitaven els núvols, evitaven el fum, en el cas dels vaixells, evitaven les zones. És a dir, el soroll de fons, diguéssim, se l'estalviaven i anaven a la idea. Clar, devien passar més gana que el gos d'un cec.
Tu diràs.
Però el funcionava. Llavors, el tio va anar avançant i tal, els tècnics que van anar a veure van quedar al·lucinats, van dir això és meravellós, i llavors va arribar el dia de presentar-ho davant dels alts comandaments de l'exèrcit americà. I els hi va fer cosa, mira aquelles coses, els hi va fer cosa.
Però no van, ho entenc.
Van exigir primer de tot obrir la caixa per veure què passava allà dintre, que dius, escolta, aquí dintre hi ha coloms, i això és seriós, hi ha molts quartos aquí invertits.
Ja, ja, ja.
I després, o abans li puc ensenyar, però mentre, res, que ho volen veure i tal. Molt bé, van obrir, malgrat la llum que els entrava, els coloms van continuar funcionant perfectament. Llavors,
és que un colom amb llum funciona igual, eh?
Sí, 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 sí. No, no, i aquests eren preparats, estem parlant de coloms preparats.
Estudiats.
Que serien delta coloms. Llavors, un almirall es va aixecar, va tapar la lent, per on veien la pel·lícula els coloms, i els coloms van quedar parats. I quan va treure la mà, hi van tornar. I absolutament igual, amb precisió absoluta i tal. I llavors, bueno, els hi va fer molta gràcia, però clar, ja van entrar en la dinàmica, que allò era un espectacle de circ, diguéssim, com si estiguéssim veient el McLari o el MacAndreu, i res, li van enviar una carta dient-li que gràcies, però que tenien feina i que no podien estar més per ell i que no els atabalés. És molt divertit perquè al cap de poc, o en paral·lel, es rumoreja que els anglesos van ensinistrar dofins per trobar els submarins alemanys.
Sí, sí, dofins.
I se sap del cert que els russos van ensinistrar gossos per antitancs. Els hi fotien la càrrega a l'esquena i els enviaven a buscar el tanc.
Això és el que havia preparat Pavlov ja abans, eh? Que havia començat abans.
Veien un tanc i salivaven.
Tornava aquí.
Els gossos aquells començaven a salivar i tal. I hem de recordar, per la gent que pensi que això fa molta gràcia i tal, que els japonesos van arribar al top, que va ser dins de la bomba posar-hi un aviador, que són els famosos kamikazes. I en posaven un, no tres.
No tres, que ja s'hagués estat.
Home, és que tres ja...
No hi ha notícies, sí, però igual algun kamikaze es va dormir i va caure on no havia de caure. En canvi, amb l'Skinner n'hi haurien anat tres, i a part de petar la xerrada mentre arribes a l'objectiu, haurien encertat. Bueno, o no ho sé.
Iceta, Navarro, Zaragoza, ataqueu.
Sí. Hem de dir que, clar, per la gent que pateixi pels pobres coloms, cosa que em sembla molt bé, per descomptat, això d'enviar una bomba amb un colom a la punta té un punt de cruel, però mentre s'estava dissenyant això, els aliats estaven bombardejant les ciutats del nord d'Alemanya amb bombes de fòsfor, i els alemanys tenien els camps de concentració funcionant a tot gas, mai millor dit.
Mai millor dit.
Amb la qual cosa, bé, el colom en aquells moments era una mica una anècdota.
Sí, no? Doncs moltes gràcies per aquesta dada, ens hem quedat aquí corpresos, jo vull saber més d'aquest home i ara, bueno, ara no, quan plegui d'aquí aniré directament a Wikipedia.
Anem a Walden 7.
No marxeu perquè fem una breu pausa publicitària, tornem de seguida amb el nostre convidat. Fins ara.
Cafè i cigarro, aquí hem vingut a treballar. Ràdio Ateneu del Clot. Troba'ns a ateneudelclot.com/ràdio i escolta els podcasts a iVoox i a iTunes.
Actualitat, informació, anàlisi, crítica. L'Open Mà, tots els dimecres, quinzenalment, de 8 a 10, a Ràdio Ateneu del Clot. Ens trobareu en directe a ateneudelclot.com/ràdio o via podcast.
Aquesta és l'agenda d'activitats de les que podeu gaudir al districte de Sant Martí fins a finals de febrer. Si us agrada la fotografia, podeu participar a les tertúlies fotogràfiques obertes a tothom. No cal inscripció prèvia, tan sols heu de portar una foto i passar pel centre cívic Can Felipa, al carrer de Pallars número 277, fins al 6 de març. Fins al 28 de febrer esteu a temps de visitar l'exposició de l'hiperrealisme a l'abstracte de Cisco Colomines i Ricard Vallès al casal de barri de Poblenou, a la Rambla del Poblenou número 49, de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 9 de la nit i els dimarts i dijous de 2:15 del matí a 2:15 del migdia. Si us agrada l'artesania i el bon menjar de tota la vida, no us perdeu la Fira d'Artesans del proper 22 de febrer a la plaça de l'Oca, cantonada Rogent, en València.